Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, les 12:20. Dimarts, avui ja 22 de maig del 2018. A més, hores d'ara, amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer de tot la informació de servei, concretament la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui també ens posarem al dia sobre l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Ramon Drudis per parlar, ja sabeu, d'astronomia. Parlarem de barris amb el Cosme García. I avui no parlarem de pobles amb el Joan Bellmunt, però sí que estarà el Joan Bellmunt amb nosaltres. De què parlarem? Ahir vam acabar la sèrie de 963 pobles, poblets, llogarrets i racons de la província de Lleida. Fa 3 anys que vam començar a parlar i hem anat poble per poble. Ahir vam fer el darrer. De què parlarem avui? No t'ho perdis. 5 minuts abans d'arribar a la 1. A partir de la 1, al migdia Lleida, la Nacional 240, el que farem és connectar avui amb la Leida Martí perquè ens parli doncs, de moda, de tendències i segurament del que ja vam avançar, de celebracions, de batejos, de bodes, de comunions. Hem tingut una boda important, jo no l'he seguit gens, però vaja, segur que amb la Leida en parlarem. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. 21 graus, com dèiem, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols. A més, aniran apareixent núvols d'evolució que a la tarda descarregaran ruixats i tempesta. Les temperatures es mantindran. S'esperen màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, a Tàrrega 23 graus, a la Seu d'Urgell arribarem als 20 i a Viella 19. El vent ha de continuar suau i variable amb tendència a bufar del sud. Demà, dimecres, també continuarem encara amb intervals de núvols alts, núvols d'evolució a la tarda i probablement tindrem ruixats i tempestes ocasionals també a la tarda al Pirineu. Les temperatures màximes pujaran més, fregant ja els 30 graus en punts del Pla de Lleida. Les mínimes no variaran tampoc gaire, 13 de mínimes a Lleida i Balaguer, 12 a Tàrrega, 8 graus a la Seu, 6 a Viella. El vent bufarà fluix i variable també amb tendència a la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida parlant de successos, en aquest cas de successos meteorològics. I és que a Balaguer es treballa per recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que va inundar Baixos a la part antiga. Van caure prop de 40 litres per metre quadrat en poc més de 20 minuts, formant autèntics rius de fang per alguns carrers de la ciutat. I tot això doncs, s'ha vist empitjorat perquè un carrer on normalment ja tenen aquests problemes i que estava en obres per solucionar els problemes de les trombes d'aigua, doncs ahir les solucions que s'han donat a mode d'obres perquè això no passés, doncs encara no estaven acabades i per tant doncs es van agreujar com sempre. Per exemple, hem parlat amb el Gerard Alcover d'una botiga de mobles de Balaguer que explica doncs, que normalment li sola passar aquestes coses.
Sempre passa el mateix, al punt més baix de Balaguer pues, s'acumula l'aigua aquí i ve dels dos cantons i ens fot bueno, la botiga ple d'aigua i pues, jo que se'ns afecta els mobles.
També hi ha hagut, hi va haver ahir una esllevissada a l'alçada de ponts a la C14 de pedres, de terra i d'una gran roca que va quedar mig caure que finalment es va fer caure de manera controlada i que per tant va tenir la carretera C14 tallada en els dos sentits de la marxa ahir al vespre. A més, a d'altres municipis de la Noguera va caure també prop de 30 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns llocs acompanyats per calamarsa. Canviem de tema. La Crida CUP porta al Parlament la negativa de la paeria a celebrar una consulta sobre la recollida de residus a Lleida. El grup municipal reitera la seva aposta per la gestió pública i directa dels serveis municipals. Per cert que el POUM legalitza 29 àrees edificades amb 473 cases a l'Horta a canvi de la seva urbanització. Els amos han d'executar plans parcials i donar a la paeria zones verdes, equipaments i part de la superfície. L'Aplec del Caragol posa en marxa una televisió online de la Festa Lleidatana a través de la plataforma YouTube, la Federació de Colles, i difondrà vídeos amb notícies de les activitats que es portin a terme amb la col·laboració de Lleida Televisió. I la Cambra de Comerç de Lleida posa a disposició de les empreses lleidatanes ajuts per valor de 600.000 euros per potenciar la innovació, la internacionalització, la implantació de noves tecnologies, la dinamització comercial i turística i de suport a joves i emprenedors. 5 pobles més de la província de Lleida instal·len càmeres a l'entrada i seran 8 a Lleida. Registraran matrícules de vehicles que arriben i se'n van per consultar-les en cas de robatori. Els que ja les tenen creuen que són eficaces per dissuadir els lladres. Seran pobles del Segrià, de les Garrigues i de la Noguera els que instal·laran aquestes càmeres. Els ajuntaments de la Granadella, Alpicat, Tiurana, Soses i Alcarràs s'afegeixen a aquesta iniciativa que ja està en marxa en els darrers anys a la Portella, Bovera i a Ivars de Noguera. Torrelameu dedica carrers als presos polítics i una plaça als exiliats, tot i que l'Ajuntament mantindrà el nomenclàtor actual, es col·locaran plaques noves amb l'esperança que la situació dels presos no es prolongui gaire temps més. Si no canviem el nom, però generem una placa nova, la posem al mateix lloc que l'altra o a sota, i mira, al final només ens surten guanyant la gent que fabrica les plaques. Copa Lleida. Anem a parlar d'esports, com sempre ho farem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs mireu, diem amb enveja, tot i que estan a prop, a 52 quilòmetres de Lleida, però l'Osca fa història i puja a primera divisió de futbol. Ahir el vence 0-2 el Lugo i a més a falta de dues jornades. I a casa nostra, a Agramunt, final de luxe entre Barça i Granollers. Acull demà la Supercopa de Catalunya entre Barça i Granollers, culminació dels actes de la ciutat en vol i cat. El pavelló, per cert, registrarà, com ha de ser, un ple històric.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja arriba la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I amb la Mari Carmen ja sabeu que fem viatges en el temps. Tirem cap enrere, 3 minuts, 25 anys exactament. Per tant, tal dia com avui, un 2-2, un 22 de maig.
22.
Però del 93.
Los dos petitos.
Sí.
Bé, doncs ahir, precisament el 21 de maig, fa 25 anys, va començar la campanya electoral de les generals del 93. Un total de 18 llistes es van disputar el vot de 285.412 electors lleidatans. La pegada simbòlica de cartells va marcar l'inici de la campanya. Els partits van col·locar a Lleida 980 cartells i 243 pancartes. El Partit dels Socialistes de Catalunya va organitzar un acte europeista en homenatge a Felipe González. La paeria va ordenar l'enderrocament de 5 immobles a la confluència del carrer dels Dolors i Maranyosa, declarats en ruïna feia ja més d'un any en aquesta zona del barrio Chino, llavors es deia el barrio Chino de Lleida, el casc antic de la nostra ciutat. Solament es va salvar una casa de ser enderrocada en un ampli solar del carrer dels Dolors. L'Ajuntament va preveure oxigenar espais per recuperar el centre històric de la ciutat. El secretari d'Estat d'Economia del govern espanyol, Pedro Pérez, va proposar en aquestes dates fa 25 anys la baixa generalitzada dels tipus d'interès. Va creure que la competència entre bancs acceleraria el procés, seria l'accelerador del procés, però el Banc d'Espanya baixava fins a l'11,85 el tipus d'intervenció. La peseta cotitzava a 76,26 unitats per marc i 123,48 per dòlar. Així estava, doncs,
la peseta. Quan encara hi havia monedes diferents, a Europa.
Clar, clar, estava la peseta en quan el marc i el dòlar estava molt baixa,
sí.
Pel que hem pogut comprovar. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estava estudiant plantar dos arbres per cada xop. Cada xop que es tallés al costat del riu Segre. Ja sabeu que estaven fent remodelació.
I n'hi havia molts,
i doncs tots aquells xops havien de desaparèixer. Per tant, plantarien dos arbres per cada xop. La replantació forestal estava prevista també als Camps Elisis i al carrer Jaume II. Es va crear una comissió mixta de seguiment de les obres de canalització. La paeria va ratificar una injecció econòmica de 300 milions de pessetes. I acabem avui parlant de la campanya electoral. Tornem a la campanya. El PSOE avantatjava el PP per 5 escons. Era l'últim sondeig que es havia fet. L'enquesta assenyalava que el 21,5% de l'electorat es mantenia indecis. D'altra banda, Aznar va assegurar que no desitjava governar Espanya a qualsevol preu.
Bueno.
Acabem així, en política.
Ai, gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro. Jean Reno. Running, el sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Una bicicleta eléctrica, un móvil de última generación, los muebles para tu jardín. Este verano, tus sueños se hacen realidad. Desde hoy y hasta el 27 de mayo, financiación total. Solo en El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Ramon Trudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs el Ramon ja sabeu que el trobeu a www.totastronomia.com, evidentment també les xarxes socials, i que és enginyer i també és divulgador de la ciència de l'astronomia. Ramon, el darrer dia ja vam dir que avui parlaríem... Clar, havíem parlat de, del màxim lluny possible de l'univers observable. O sigui, ens en vam anar a l'altra punta del que nosaltres coneixem, però a l'altra punta vull dir de mils d'anys i anys llum. Avui ens n'anem aquí mateix, aquí, a la Lluna. La Lluna, a quina distància està de la Terra?
Bueno, pues està a 284.000
quilòmetres. 284.000
quilòmetres.
Sí. Aparentment, hi ha gent que amb el cotxe els fa, 280.000 quilòmetres.
I d'anar i tornar també.
El que passa és que llavors hauria de tornar, jo no sé si aguantaria, però... Ho dic perquè veguem les magnituds. La Lluna és un cos, un cos celest que ens acompanya des de que hi ha persones, des de que l'evolució ja va crear el primer ser humà sobre la Terra. I és una... Clar, jo suposo que per el cel més proper doncs, també és el que veus més a sovint, el veus més gran, però la Lluna sempre ha estat objecte de mitologia, creences, fins que es va descobrir exactament el que era. La Lluna té un paper força important dins de l'astronomia humana.
Sí, mira, doncs la Lluna es va crear per un xoc d'un gran roc molt gran a la Terra, no? Aleshores, tots aquests cascots van sortir cap a fora disparats i aleshores es van anar cohesionant a poc, la gravetat les va treure i va fer el que sempre fa la gravetat amb els cossos que hi ha desperdigats, no fora, que és fer una esfera, no? Perquè les tira pel mig i tota la part externa queda equidistant del centre, no? I per tant, forma una esfera.
Us entenc que la Lluna és tot matèria de la Terra?
És tot matèria de la Terra i,
més, tot.
I també del cos que va xocar sobre d'unes mides pues, una mica més petites que Mart, però aquest roc va xocar. I va xocar quan s'acabava de formar el nostre sistema solar. Per tant, va ser les primeries, no, de la formació del nostre sistema solar. Des de llavors, que va néixer, doncs, es va formar d'aquest material que va xocar amb nosaltres i del propi material de la Terra, es va formar el nostre satèl·lit natural, que és la Lluna.
Hi ha pistes avui en dia d'on va haver aquest impacte a la Terra?
No, perquè la Terra era...
O la Terra també ha anat canviant i s'ha anat reformant.
La Terra, en aquella època, era una caldera amb volcans per tot arreu, amb una massa ígnea grandiosa.
O sigui, no habitava.
No hi havia aigua, i per tant no podem saber, perquè s'està formant també la pròpia Terra, no? Uh-huh. En aquest moment, que és quan va haver pues, un gran cataclisme a tot el sistema solar, perquè s'està formant, no? Per tant, aquí queien rocs per tot arreu, cometes, i s'està formant tots els planetes, no? Aleshores, se va formar la Lluna, i en aquell moment, quan la Terra encara no era amb els planetes, amb els continents que tenim ara, ni molt menys l'aigua, perquè tampoc n'hi havia, perquè ja et dic que era ígnia, i per tant tot està en ebullició, pràcticament, dels volcans interns. Aleshores, la Terra anava a molta més velocitat, en 6 hores donava la volta a si mateixa. Per tant, la Lluna estava també quasi a tocar, estava molt, molt a propet de la Terra, molt més a prop. Des de llavors que la Lluna s'allunya de la Terra 4 centímetres cada any.
Ah, caram.
Sí.
No l'ha sabut aquesta dada.
I per tant, això fa que la Terra cada vegada giri més poc a poc. Ara estem a 24 hores, abans estàvem a 6 hores, de tot un dia durava 6 hores, ara en dura 24, i d'aquí molts anys pues, en durarà més, perquè va frenant el sistema Terra-Lluna, el que provoca, per al sistema de mecànica celest, el que provoca és un frenament de la Terra i un allunament de la Lluna.
O sigui, deixa'm que vagi més enllà i aprofitem el terme matemàtic del límit, és a dir, anem a buscar el límit, que no sabem quan serà això, però entenc que arribarà un punt, si no passa res entremig, que la Terra s'aturarà i que la Lluna deixarà de ser el satèl·lit de la Terra?
Bueno, això...
S'aturarà podríem... del sistema sí. de rotació sobre si mateix?
No es pararà, perquè no es pot parar la rotació, perquè abans de que això passi la nostra estrella es morirà, no?
Ah, o sigui, estem parlant de quantitat tant, de temps
sí,
enorme.
Molt temps, perquè 4 centímetres cada any, bueno, pues són 4 centímetres cada any, però amb les mides que hem dit abans d'allunyament, pues bueno, queden molts anys encara perquè es vagi separant. La Terra es anirà frenant, però quan dic frenant, vull dir molt poc, eh? Per tant, estem parlant de milionèsimes cada any, no?
Clar, en el seu moment es va fer la correcció al calendari, això de l'any de traspàs, del dia de mes al mes de febrer cada 4 anys. Entenc que és per acabar absorbint aquest error de les 24 hores, que no deu ser exactament 24 hores, 24,000 al dia, ni 365,000 a l'any.
No, perquè, bueno, això que es va posar aquest dia va ser una cosa diferent per ajustament del tema del temps de la Terra de rotació, però el que tu estàs ara comentant és aquest any de traspàs, perquè l'any dura 365 dies,
6. Ah, 6.
Sí, per tant, vull dir, 365 dies i 6 hores. Per tant, cada 4 anys, 6 per 4, 24, cada 4 anys s'ha de posar un dia més, que és a febrer, i és quan s'anomena l'any de traspàs.
Escolta, estàvem parlant de la Lluna. Ja sabem d'on surt, com es va formar, com incideix sobre la Terra. A dia d'avui, als nostres dies, al segle XXI, la Lluna té un poder sobre la Terra? És a dir, incideix d'alguna manera, afecte en algo a la Terra?
Sí, li afecte totalment. És a dir, sense la Lluna, possiblement nosaltres no estaríem aquí, no?
Oh, caram.
Sí, d'aquesta forma li afecte, perquè, a més, doncs, de les marees, perquè la Lluna, doncs, tots sabem que, bueno, aquí el que fa és, per la força de la gravetat, és estirar cap dalt doncs, les masses d'aigua. I això provoca, doncs, les marees. També puja la Terra, perquè els continents també s'eleven. El que passa és que, clar, al ser Terra, i clar, estar incrustada dins del manto, lògicament, la pujada de la Terra és en fi, no la notem nosaltres, és molt petita, però en canvi una massa d'aigua líquida és molt més evident i la fa pujar. Diguem, quan està la Lluna per damunt dels mars i oceans, la fa pujar cap dalt, i a l'altre punt oposat de la Terra també la fa pujar. I per tant això s'anomena marees, no? Aquestes marees són importantíssimes pel clima, per regular el clima, si no tindríem aquí un clima catastròfic i seria molt difícil de poder viure a la Terra. Per tant, la Lluna és, a més de ser el nostre satèl·lit natural, és l'element que equilibra la rotació de la Terra i equilibra sobretot el clima. Sense la Lluna el clima seria insuportable a la Terra, i no sé si nosaltres poguéssim estar aquí.
Tot això que ens està explicant el Ramon té una base científica, és a dir, vull dir, sí, comencem a desterrar, sí, el tema de poder sobrenatural.
No, això no hi és.
Hi ha un Déu que ve
no,
i que
no,
la Lluna...
No, escolta.
Jo repeteixo, tinc molt respecte a la persona que creu que un Déu va iniciar tot. I això és una cosa que avui en dia és... com que no hi ha manera de comprovar-ho, doncs això. Ara, que un Déu... Quan dic un Déu, no parlo d'una religió concreta, d'un ser superior. És el que fa rodar la Lluna. Mira, cada dia la fa rodar, li dona corda. I que cada dia estira les mares i tal. No, això ja sabem que té una base científica.
Sí, no, Ricard, a veure, una cosa, és dir, per explicar el que estem explicant avui aquí i els altres programes que hem fet, doncs no cal cap Déu. Això s'explica purament per ciència.
Quan parlem de Déu, no parlo d'una religió concreta,
sinó
de la figura de l'ésser superior.
Sí, estem parlant de ciència, exclusivament d'això, i ciència aquesta estem parlant avui, de la Lluna, que se sap molt bé, per tant, ciència molt bàsica, dins de les ciències naturals.
Escolta, dins d'aquesta importància que veig que té la Lluna sobre la Terra, com veus el tema d'intentar tornar a anar a la Lluna, establir colònies allí, colonitzar-la, fer-la habitable? Pot ser un problema, això? Pot afectar a la relació Terra-Lluna?
No, en absolut, i a més es colonitzarà la Lluna, perquè
clar, sí, és el que tenim més a prop,
sí,
està clar,
sí,
no?
Sí. Els xinesos hi volen anar, volen posar allà una nau, una colònia, els nord-americans també ho faran, i aleshores la Lluna, tot i que no té atmosfera, no, però es faran zones habitables, en cubículs, on s'hi pugui estar, s'hi pugui observar el cel des d'allà, perquè ja no tindrà atmosfera, doncs un telescopi allà tindrà molt més rendiment que aquí, no? Perquè no té l'atmosfera, no fan pampellugues les estrelles, i per tant també pot ser una base primera per poder anar al gran salt que hem de fer els humans, que és anar al planeta Mart.
Saps que la base bàsica de maldat del ser humà ho espatllarà tot, no, això, Ramon? És a dir, perdoneu que sigui pessimista ara, jo des de la vessant científica ho trobo extraordinari, però hi ha un problema que ja s'ha tret a les xarxes socials i que ja, a veure, ens cau molt lluny, però com dividim la Lluna? Ja tenim el problema habitual, qui se la queda, qui és el propietari, qui mane, qui no mane, sempre tenim el mateix problema, els seres humans, i no aprenem.
Sí, jo crec
que els científics no tindrien problema per això, i s'ha demostrat moltes vegades que un equip multidisciplinar i internacional de científics treballen molt bé, perquè a més a cada país hi ha altres tendències i està bé posar-ho tot en comú, però la que entra la política i el ser humà en general, ja tenim el problema sobre la taula.
Bueno, la Lluna es vol fer com l'Antàrtida, per exemple, que sigui patrimoni de la humanitat i que tots els països siguin propietaris d'alguna forma d'allò, no? Aquesta és la idea que es vol donar quan se vagi a la Lluna, que sigui patrimoni de la Terra. Per tant, una vegada...
Aquesta és la més lògica, Ramon, sí, però amb una comunitat de veïns ja no es posen d'acord.
Bé,
imagina't.
Pot passar, però la idea és aquesta, i jo crec que s'ha de treballar en aquesta línia, no?
Jo també,
S'ha de treballar en aquesta línia, perquè si no, tornaria a passar coses com han passat aquí, moltes fronteres, ja sabem el que passa en les fronteres,
correcte,
no?
I tant. Ramon, ho deixem aquí. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. El Ramon el podeu seguir trobant a www.totastronomia.com i des d'allí a les xarxes socials. I ja sabeu que el Ramon Drudis és enginyer i divulgador de la ciència de l'astronomia. Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard, i voldria dir a tots els escoltants que pensin en tot això, perquè el pensar en aquest pensament profund, això dona molta llibertat.
I tant que sí. Gràcies, Ramon. Arribem quasi bé a 3:15 i ara és el moment, Cosme García, en el que parlem de barris.
Ens fiquem a caminar i ho fem amb els barris, com totes les setmanes, Ricard, ja ho veus, ens atencem a la seva actualitat. Avui hem pensat que podríem parlar amb una de les partides de la nostra Lleida, que és l'associació Camí de Montcada, i en aquest cas doncs podem parlar de diferents aspectes del que tenen, del que fan i el que reivindiquen. I per això tenim el Marc Vives, que està a l'altre cantó de l'aparell telefònic, que és el seu president. Marc, benvingut i bon migdia.
Hola, bones.
Hola, què tal, com anem?
Molt bé, sí. Per aquí, a veure què us puc ajudar.
Bé, no, més bé, en què us podem ajudar nosaltres per reivindicar coses.
Això sí, tens raó, aquest és un altaveu.
Ara t'ho deia, és un altaveu obert per vosaltres, que penso que, bueno, a vegades no s'ha sortit bé això, de que ho escolten des d'alguna institució i ràpidament us truquen, i això és bo.
És bo.
Molt bé. Vosaltres que esteu a la pagesia, per aquells que no entenguem gaire de pagesia, en quin moment us trobem? Què esteu, esteu fent en aquest moment?
En aquest moment hem començat a fer la clarida de la fruita, les varietats que no les va gelar, per treure fruits perquè els que quedin siguin més grossos. Ara ens trobem en aquest moment. I aviat, ja el mes que ve, doncs, alguna varietat ja la començarem a collir.
Diu que aquest any la fruita d'ametlles serà mala temporada, eh? És veritat o no?
Pues t'ho desconec. Perquè aquí a l'horta d'ametlles poques, hi ha algú que comença a fer...
No, vull dir ametlla, no, vull dir la de pinyol. De pinyol.
Sí, la pinyol sí, ha estat fluixa, hi ha hagut gelades i llavors també alguna pedregada d'aquestes que també l'ha agafat i els quallats pues, no han estat massa bons i es disminuirà, que potser ens anirà bé perquè portem unes campanyes que ha estat molt fluix el preu i si n'hi ha menys potser es pagarà més bé al pagès, potser també ens anirà bé. No hay mal que por bien no venga.
Bueno, però sembla que les coses comencen a funcionar molt bé. Ja saps que sempre he defensat que si ve el moviment veïnal costa una mica que funcionen tot plegat, sí que els de l'horta esteu molt organitzats, no? Però, a més, amb aquesta senyalització que teniu, suposo que això ajuda molt a que la gent conegui els camins de l'horta, no?
Home, sí. Això, a veure, vull dir, és el que volem, no? Ser uns més de la ciutat, hem d'estar units amb vosaltres. Vull dir, tampoc no és que estiguem al desert, no? Vull dir... Ja està bé que estigui ben senyalitzat i és el normal i és el que ha de ser, no? Estiguem tots ben integrats a la ciutat.
Els pressupostos participatius, creieu vosaltres que podeu aconseguir alguna cosa aquest any?
No ho sé, perquè penso que encara no ha sortit de les propostes que van fer, si les podrem votar o què. A veure, si surten elegides, doncs haurem de ficar tots els mitjans perquè la gent voti i veure si guanyem.
D'alguna forma va aconseguir la senyalització, no?
Sí, bueno, això de l'any passat. Sí, però bueno, clar, com que ara havíem demanat en aquesta convocatòria, també hem demanat coses, ja. Llavors sí, lo d'any passat sí, la senyalització sí. A veure si ens va bé i s'escollien algun dels projectes que s'ha presentat des de la Comissió de l'Horta.
Creus que la gent que està aquí a l'Horta i a la teva partida té ganes de continuar? Està ja cansada? Vol canviar de negoci o encara es pot mantenir?
Home, n'hi ha alguns que encara continuem, però està fluixa la cosa. La continuïtat, no ho sé, costa molt. És una feina molt obligada, la pagesia, i hem tingut molts anys dolents econòmicament, i llavors, clar, doncs això tira molt enrere la gent. Al final, si trobes una feina que cada mes saps el que tens, és més descansat, saps?
Sí, perquè vosaltres...
En canvi, el nostre, arriscant.
És mirant al cel, no? Vivim mirant al cel.
Exacte. Anem mirant al cel, a veure el temps que farà. A l'estiu, que molts pues, poden estar de vacances, nosaltres estem en plena collita. I clar, pues, és una feina molt obligada, que t'ha d'agradar. I en els últims anys pues, ha anat baixant molt bé el nombre de pagesos, tot i que les hectàrees de cada partida se continuen cuidant. Vull dir, els que queden van agafant més extensió.
Ja, però
que sigui per fer sembrats o arbres...
Ja, però es canvia el sistema també, suposo, d'aquestes terres que teniu, com ha passat, no sé, a Copa d'Or, no?, que han ficat la banda, no?, amb una nova experiència dins de l'Horta de Lleida, no?
Sí, han set els primers en fer-ho, em sembla que no hi ha ningú més que ho faci. Són, suposo, alternatives. També tenim a l'Horta que les finques són molt petitetes. Llavors, clar, has de buscar-li algun valor afegit que destaqui sobre els altres per poder sobreviure, no? Si tens molt poca cosa, doncs has de tirar per aquestes coses, així que no fa ningú. i que esperem que li vagi bé. Això està clar, avui ja porta un temps, la promoció que en fa és bona, suposo que li funcioni. I clar, són les finques petites, és el que et dic, han de buscar-se alternatives, o fer verdura ecològica, o anar a vendre al mercat. Vull dir, que amb poqueta cosa puguin fer, ficar-li valor al que fan.
I la venda de la venda de proximitat, aquesta que s'havia parlat tantes vegades, de ja es fa, no? A la plaça de Sant Joan se munta alguna vegada, però això de que puguin comprar directament pues, la distribució del paisès, com se fa al mercat del dissabte, o se pot fer els diumenges, cada un cop al mes que fan a la plaça Sant Joan, això s'ha parlat a vegades de que, bueno, vendeu directament, a veure si pugui ser, a través d'un grup, una xarxa que pugueu fer organitzada de l'Horta de Lleida, no? Això a la gent li agrada, no? Perquè encara hi ha gent que comprava en el seu moment productes i els portaven a casa.
Sí, però al final, vull dir, és el mínim, això.
Has d'anar a morir a la cooperativa, vamos.
Quasi, quasi. Perquè saps què passa? Tenim molt poques boques que alimentar i tenim molt aliment. Llavors sí que podem fer una venda d'aquestes de proximitat, però el gran volum de venda hem d'anar fora de la ciutat. No pot assumir tot la ciutat el que fem a l'Horta. I a més tenim els pobles del costat, que són també agrícoles tots. Vull dir, al final aquí està concentrat molta producció per molt poca gent. Al final és el que et dic, hem d'exportar, perquè si no, malament. Vull dir, està molt bé, lo de poder vendre el que vulgui de proximitat, però no ho podem fer tots. És una realitat.
I cadascú heu de buscar un atractiu, no? Perquè, per exemple, aquests de Copa d'Or han fet lo de les bruixes i han fet la plantació d'arbres, uns altres han fet la baixada de la transèquia. Buscar singularitats o petits restaurants com tenen ja amb algunes partides, no? Això potser també seria un atractiu perquè la gent vingués més i conegués i se fes més seva a l'Horta de Lleida, no?
Sí, bueno, a les festes majors, com dius, bueno, totes fent un cap de setmana durant l'estiu i fem pues, la festa de partida. Cada una pues, té les seues singularitats, no? El que deies, nosaltres la transèquia, el Copa d'Or, les bruixes, el Marimunt fent l'Horta Roc. Tots anem ficant una miqueta de lo millor perquè ens vagin coneguent i que la gent també disfruti del que fem, no?
En aquest moment, a la vostra partida, quina seria la necessitat més acuciant, si ens escoltes ara l'alcalde o el responsable d'urbanisme?
Home, nosaltres sempre els hem demanat. Ens agradaria tindre un local social propi. Avui estem compartint amb els companys de Gualda, però llavors nosaltres poder tindre el nostre local propi, això sempre ens hauria agradat. I ens agradaria tenir-lo, tant per fer les carrosses, per guardar tot el material que tenim, que allí, pues, al local que tenim compartit, que estem bé, però no compleix potser totes les necessitats que voldríem. Vull dir, les carrosses no els hi podem guardar, no els hi podem fer, hem d'anar a cases particulars. Però si poguéssim tenir això, seria ideal.
Potser tindríem més carrosses i tot, no? Potser tindríem més carrosses, no?
Potser sí.
Tu que ets el president de la cooperativa, sí, sí. Potser guanyaríem.
Nosaltres continuem fent per Sant Antoni, però clar, ara ja veus, la batalla dels flors ja no hi anem, Carnaval tampoc. Et vas cansant d'anar cap aquí, cap allà, a buscar per poder fer la carrossa i tot, i al final, pues, com que no tens la infraestructura, ho vas deixant estar, també.
I per acabar, com veus el funcionament, tu? Perquè és una pregunta que sempre faig, no?, i que és obligatòria. El funcionament de la FAP, penses que és propera, que està al vostre cantó, que escolten les reivindicacions, que està més oberta? Com la trobes, tu, la FAP?
Sí, més serveix, jo penso, per anar units, per demanar les coses conjuntament. Penso que té la veu suficient, no?, i que sempre poden fer més cas una entitat que aglutine a totes les associacions, que no pas si ho vaig sol, no? La unió sempre és bona. Penso que és bo el funcionament que està tenint la FAP. Jo crec que sí, personalment. Vull dir, quan tenim, vull dir, reunions, se'n fa moltes. Vull dir, tenim la possibilitat d'exposar sempre els problemes i entre tots pues, anar lluitant.
Ja ha sortit, a més, el concurs vostre ja de cartells per poder fer la plec de l'Horta, no?
La plec de l'Horta. Sí.
Que va ser l'any passat va ser un èxit.
Sí, es va recuperar després d'anys de no fer-se i ara pues, se vol continuar fent. I a més aquest any també feia 25 anys la Comissió de l'Horta, bueno, de la FAP, i tot ho celebrem.
Bueno, pues, l'important és celebrar coses, no? Això vol dir que hi ha salut. Si se celebra és que hi ha salut, no?
Sí. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, un president jove, que encara té moltes ganes, que a més és el president de la cooperativa Agrícola Pràctica, que és el que sempre està amb nosaltres quan arriba Sant Antoni, el Marc Vives, i t'agraïm moltíssim que des de Montcada ens hagis parlat avui una mica del funcionament vostre i el que penseu que ha de ser l'Horta de Lleida dins de la FAP. Moltíssimes gràcies i a seguir treballant.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Feliç cuit, eh?
Esperem que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Cosme. Deixem aquí l'espai de barris. Doncs apa, que anem ja directes cap a la una. I sí, sí, ja ho vam dir ahir. El que fem és donar la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
El que passa és que jo encara algun dia m'equivocaré. Ara ja no hem de dir, anem a buscar els nostres pobles, perquè no és així exactament. El que farem a partir d'ara, que ahir no ho vam voler desvetllar, és rutes turístiques de les Terres de Lleida. Que al final l'objectiu ve a ser el mateix, que la gent acabi coneguent el territori, que la gent vagi a visitar i a conèixer coses que tenim molt a prop i que són magnífiques i que moltes vegades ni sabem que existeixen. Però en lloc de fer-ho poble a poble, el que farem ara és donar tres propostes per comarca. Tres propostes per comarca.
Correcte,
Joan.
Correcte.
O sigui, de cada comarca, i això sí, les comarques les farem per ordre alfabètic, de cada comarca direm que n'hi ha molts més, però tres punts que s'han de visitar d'aquella comarca. Després la ruta que feu anar per arribar o per marxar d'allí o per passar per allí, llavors això ja ho deixem que cadascú es faci la seva ruta. Ara, tres punts com a mínim de cada comarca que s'han de visitar. Això és el que farem. Joan, per ordre alfabètic, per tant ens n'anem
a l'Alta Ribagorça.
Alta Ribagorça.
Sí, és a dir, seran, com dius tu, tres rutes per comarca, buscant un edifici singular, una petita ermita, un santuari o el que sigui, que ens permeti conèixer un indret d'aquella comarca que crec que val la pena, perquè jo l'he visitat també, seguint la mateixa cronologia dels pobles, són llocs que jo he visitat, i per tant vull dir que podem oferir que val la pena. Per tant, agafarem tres de l'Alta Ribagorça, tres de l'Alt Urgell, tres de les Garrigues, tres del Pla d'Urgell, tres, perquè totes les comarques també s'hi veguin reflectides.
Correcte.
Així que, en ordre alfabètic, avui anem a l'Alta Ribagorça.
A veure, la primera proposta de l'Alta Ribagorça.
Què visitarem? Què cal visitar? Què cal conèixer? Pues cal conèixer l'ermita de la Mare de Déu del Remei, ubicada concretament tocant al poble de Castelló de Tor. Cal dir que una mica més amunt del pont de Suer, que ostenta la capitalitat d'aquesta comarca, a la vora de l'aigua barreix de la Noguera Ribagorçana en la Noguera de Tor, hem de trencar a la dreta i endinsar-nos per la carretera que pels costats d'aquest últim riu puja fins a un dels paisatges més elogiats de Catalunya, que bé mereix que des de qualsevol punt del país es faci l'esforç d'arribar-s'hi, ja que omplirà de goig l'ànima del viatger. Cal dir que el poble de Castelló de Tor és el primer que trobem. Quan en deixar la carretera del pont de Suer a la Vall d'Aran, ens endinsem en aquesta més estreta en direcció a la Vall de Boí. Prop del poble esmentat, però a l'altre costat del riu, que es creua per un pont medieval meravellós, i aquí hi ha un factor turístic digne de mencionar, que és el pont medieval meravellós, allí hi havia un important molí hidràulic de farina. Però el que més destacava per als fidels de la contrada era l'antiga ermita o santuari del Remei, la qual forma part d'un conjunt de gran bellesa. Al seu costat hi trobem el pont del Remei, que va ser construït per salvar l'obstacle, un obstacle natural, del riu Noguera de Tor. Aquest pont cal dir que va ser bastit al segle XII, al mateix temps que ho foren les esglésies de la vall, i que és l'única obra romànica d'aquesta vall, que val la pena, l'única obra civil romànica. La segona obra que conforma aquest conjunt és l'antiga ermita. La seva aparició cal localitzar-la mitjan del segle XVIII amb forta devoció mariana. No es pot donar una descripció de l'antiga ermita, ja que va ser enderrocada amb la finalitat de construir-ne una de nova al mateix lloc. L'accés, cal dir, que es fa per un caminet que arrenca tot just davant del poble de Castelló de Tor i es pot aparcar el cotxe i arribar-hi passejant en 5 minuts. L'indret es pot visitar a qualsevol hora, ja que no necessita de clau per entrar a l'ermita. Per tant, us convidem avui en aquesta primera ruta turística a visitar l'ermita de la Mare de Déu del Remei de Castelló de Tor. I més ara que a pocs metres se n'ha bastit una de nova, per tant, hi ha un conjunt de dues ermites allí tocant. I per acabar, pues, no sé si acabem també la dita, Ricard.
Però això no ho perdem, que m'agraden molt aquestes.
Pues, diu, pluja de maig, collita segura. Volguem dir pues, que ja la terra ben assaonada podrà donar el seu fruit.
Molt bé, doncs.
Pues, fins demà.
Fins demà, Joan. A punt d'arribar i escoltar els senyals que ens diran que arribem, que ens diran que arribem a la una d'aquest dimarts 22 de maig i després hi tornem amb la... tota la informació de les comarques de Lleida, amb la Lleida Martí i les tendències de moda, i a dos quarts de dues amb la tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigue abierta la operación de la Guardia Civil que ha detenido al exministro Eduardo Zaplana. Un juzgado de Valencia le investiga por blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales públicos. A esta hora, la Unidad Central Operativa sigue registrando la vivienda donde ha sido arrestado el expresidente valenciano. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Un registro que, según fuentes de la investigación, puede proseguir en la localidad de Benidorm, donde Zaplana también posee una propiedad. Y es que ese juzgado número 8 de Valencia instruye la causa por presunto delito de blanqueo de capitales, además de otros delitos fiscales. En la operación, ya a esta hora, se practican 7 registros más, entre ellos uno en la propia Consellería de Hacienda. Junto a Zaplana también han sido detenidos Juan Francisco García, que fue su mano derecha y jefe de gabinete, además del empresario Vicente Cotino, sobrino del que fuera exdirector de la policía, Juan Cotino.
Y primeras declaraciones del secretario de Estado de Hacienda tras su implicación en un presunto caso de corrupción. José Enrique Fernández de Moya tendrá que declarar como investigado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad por contratos en la época en la que fue alcalde de Jaén. Fernández de Moya se defiende.
Mire usted, no tengo notificación oficial. No sé de lo que se está hablando. No sé de lo que se me acusa. No sé aquello que puede ser o no presuntamente imputado. Y lo que sí es evidente es que me imagino que, como cualquier ciudadano español, tengo también derecho a defenderme. Máxime cuando esta causa fue archivada por la Fiscalía Provincial de Jaén, concretamente en abril del año 14.
Y te estamos contando que jueces y fiscales protagonizan hoy la primera huelga conjunta. Reclaman más medios y la despolitización de la justicia. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Propuestas que las asociaciones reivindican al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Parlamento. Mejoras económicas y laborales, ampliación de plantilla, digitalización adecuada y despolitización de la justicia, en especial la del Consejo, que los propios jueces nombren a sus vocales. Desde el Ministerio señalan que el 70% de las reclamaciones ya están atendidas, pero dependen de los presupuestos que se tienen que aprobar en el Parlamento y que el ministro Catalá confía en que se aprueben mañana.
Es martes 22 de mayo, están pasando más cosas que te cuentan el mediodía COPE, Antonio Raiz.
Los Mossos de Escuadra investigan la aparición de un bebé en la planta de residuos de Montcada en Barcelona. Según el primer análisis, el cadáver se trata de un pequeño de apenas un año. Ha sido localizado por los operarios que estaban trabajando en el reciclaje de basura. Los investigadores están ahora pendientes de la autopsia. El Banco de España acaba de publicar su informe anual en el que vuelve a pedir al gobierno reformas profundas en la economía y que siga el ajuste fiscal. Asegura que las ganancias de competitividad en las empresas se han hecho vía salarios, con bajadas de sueldo a los trabajadores. Y hoy en Mediodía COPE nos preocupamos por la salud de los autónomos. El 70% de estos trabajadores tiene sobrepeso u obesidad. Además, el estrés afecta a 9 de cada 10 autónomos. Es un informe que ha presentado hoy la Asociación de Trabajadores Autónomos. Y sobre esto te preguntamos hoy en el WhatsApp del programa. ¿Crees que realmente influye en la salud de un trabajador ser autónomo o empleado por cuenta ajena? ¿Hay diferencias? ¿Los autónomos tienen condicionantes añadidos que afectan más a su salud? Como siempre, nos dejas tus comentarios de audio, tus notas de voz en el 637-230000, 637-230000.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy nos vais a acercar a la figura de alguno de los nuevos cardenales nombrados recientemente por el Papa Francisco.
Es que en esa lista de nuevos cardenales que anunció efectivamente el Papa el pasado domingo hay algunos reconocimientos, podríamos casi decir algunas caricias a las comunidades católicas que más sufren hoy en el mundo. Una de ellas la encontramos en el nombre de Joseph Coates, arzobispo de Karachi, que es la capital de Pakistán. Los católicos pakistaníes, lo contamos aquí a menudo, viven una condición de gran dificultad en un país en el que se extiende la influencia opresiva de un islamismo radical. son objeto de discriminación cotidiana y no pocas veces sufren ataques que han producido en los últimos años numerosos muertos y heridos. Así que no es extraño que la noticia del nombramiento como cardenal de uno de sus pastores más conocidos haya sido recibida como un gesto de especial paternidad del Papa. Aprovechamos la ocasión para trazar su perfil y para acordarnos de los católicos de Pakistán en el espejo en media horita.
Pues como siempre, muy atentos a todo lo que nos contéis ahí en el espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, la Federación Española de Fútbol amplía el contrato de Julen Lopetegui. José Luis Corrochano.
Se acaba de hacer oficial en la ciudad del fútbol de Las Rozas un día después de que Julen Lopetegui anunciara la lista de 23 jugadores convocados para el Mundial de Rusia. La Federación amplía el contrato que terminaba después del Mundial de Rusia. La ciudad del fútbol de Las Rozas tiene más detalles del acuerdo, Nacho Pla.
Hasta 2020 e incluida la Eurocopa. Así lo han comunicado en una rueda de prensa conjunta Fernando Hierro, Julen Lopetegui y Luis Rubiales. El nuevo presidente de la federación ha asegurado que Julen era su preferido antes y ahora y que 5 minutos les bastaron para llegar a un acuerdo. De esta manera, el técnico español renueva sin haber conocido a una derrota desde que entrena a la Roja.
Y a esta hora se celebra en la ciudad Real Madrid el Día de los Medios, previo a la final del sábado de la Liga de Campeones Liverpool-Real Madrid en Kiev. Este es Zidane hablando de la importancia de la BBC.
Los tres que me está diciendo, para mí son los mejores, pero con diferencia, en el sentido que son, lo han demostrado muchas veces que son muy buenos. Pero bueno, luego el día a día, mis ideas, lo que estoy diciendo a mi grupo, lo tengo que hacer, ¿sabes? Y ahora no significa que los tres no van a jugar otra vez, pero es importante que nosotros estemos todos.
Y la fiesta del nuevo equipo de primera, la Sociedad Deportiva Huesca, empieza a las 7:30 con la salida del autobús desde su campo, desde su estadio, el Alcoraz.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, 6 minuts per sobre de la 1. Dimarts 22 de maig del 2018 i hores d'ara hem guanyat un grauet a 22 graus a la ciutat de Lleida. Per cert, que sí, que ara comencem el migdia a Lleida, que ens durà des d'ara fins a les 2, però que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 amb Herrera en Còpia Lleida amb Ricard Álvarez. Tot seguit estarà amb nosaltres la Leida Martí parlant doncs, de moda, de tendències, de comunions, de batejos, de celebracions, de bodes, però sempre sota la vessant de la moda. I a partir de 2:15, ja saps que tenim la tertúlia dels polítics on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols. A més, aniran apareixent núvols d'evolució que a la tarda descarregaran ruixats i tempesta. Les temperatures es mantindran. S'esperen màximes de 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, a Tàrrega 23 graus, a la Seu d'Urgell arribarem als 20 i a Diella 19. El vent ha de continuar suau i variable amb tendència a bufar del sud. Demà, dimecres, també continuarem encara en intervals de núvols alts, núvols d'evolució a la tarda i probablement tindrem ruixats i tempestes ocasionals també a la tarda al Pirineu. Les temperatures màximes pujaran més, fregant ja els 30 graus en punts del Pla de Lleida. Les mínimes no variaran tampoc gaire, 13 de mínimes a Lleida i Balaguer, 12 a Tàrrega, 8 graus a la Seu, 6 a Viella. El vent bufarà fluix i variable també amb tendència a la component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949.
La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Balaguer treballa per recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que va inundar Baixos a la part antiga. Van caure prop de 40 litres per metre quadrat en poc més de 20 minuts, formant autèntics rius de fang per alguns carrers de la ciutat. Operaris de la brigada municipal i particulars han començat les tasques de neteja dels espais públics i també comerços, baixos i aparcaments que, recordem, ahir dilluns al vespre van quedar inundats després de caure un espectacular tromba d'aigua. L'alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, recorda que és la quarta tempesta de característiques similars que cau a la ciutat.
Sí, clar, ja, bueno, de fet, portem d'aquestes tempestes extraordinàries n'hi portem quatre en un any. La setmana passada va caure molta aigua, 20 i pico, i a més amb una pedregada que ens va ficar 850 hectàrees del terme destrossades, més els municipis de la vora, 1.000 hectàrees a Os, 2.000 a Castelló. Per tant, aquestes tempestes que no són habituals per l'època, potser ens hi començarem a habituar perquè realment estan venint amb una cadència molt, molt continuada.
Una altra veïna de Balaguer explica que doncs, ha afectat també als baixos de molts edificis i incloent també diversos establiments comercials.
Bueno, pues, com sempre ens entra aigua perquè rebota aquí en aquesta paret i estem sempre afectats a la part més baixa i ens arriba fins allà baix de tot l'aigua, clar. Els productes, tot això es fa malbé. Aquesta vegada és rai, encara no ha sigut gran cosa. L'altra vegada hem tingut verdos de més de 10.000 euros. Vull dir, clar, si ens entra producte dins les càmeres, els congeladors, els motors, tot fa malbé, ho hem de llançar tot. Cada any. Vull dir, aquí tinc la marca del 2016 on va arribar l'aigua. Vull dir, va haver quasi un metre d'alçada d'aigua aquí. Aviam, no podem fer res. Vull dir, per moltes firmes que recolliguem, doncs, sempre ens passa el mateix. Quan cau una tromba d'aigua gran, doncs ens inunda a tots els comerciants aquí, la part de baix. Sí, perquè és que no traga l'aigua que baixa. No traga ni la que baixa de la plaça ni que baixa la del Sant Cris. No ens traga l'aigua. Llavors, aquí sí que es poden obrir aquestes reixes, però aquest muro de contenció fa que reboti l'aigua cap a aquesta zona. I clar, el carrer fa forma de V i aquesta és la zona més baixa del carrer.
A més d'aquestes inundacions de Balaguer, d'altres pobles de la Noguera i propers també es van veure afectats per aquesta descàrrega al voltant, depenent del municipi, dels 30 litres, però que van caure en menys de 30 minuts, el que fa doncs, que l'aigua no quedi a la terra i comenci a córrer, i és el que fa totes les destrosses. A més, amb algun poble localment va venir acompanyat de calamarsa, i, per exemple, a la carretera C14 es va haver de tallar a les 9 de la nit a l'alçada de Ponts per una esllevissada primer de terra i pedres i després d'una gran roca que va quedar a punt i que finalment es va fer caure de manera controlada. Obrim la plana política local. La Crida CUP porta al Parlament la negativa de la Paeria a celebrar una consulta sobre la recollida de residus a Lleida. El grup municipal reitera la seva aposta per la gestió, pública i directa dels serveis municipals. I l'Aplec del Caragol posa en marxa una televisió online de la Festa Lleidatana a través de la plataforma YouTube. La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida, amb la col·laboració de Lleida Televisió, ha posat en marxa dins la plataforma YouTube el canal Aplec, una iniciativa que neix amb la vocació d'esdevenir la televisió per internet de la Festa Lleidatana i que a la vegada mostrarà les diferents activitats que organitza la FECOLL durant l'any per donar a conèixer i promocionar l'esdeveniment. Aquest canal Aplec cobrirà doncs des d'ahir dilluns al vespre el pregó oficial de la 39a edició de l'Aplec del Caragol de Lleida, que per cert va anar a càrrec de l'actriu lleidatana Lara Díez. La Cambra de Comerç de Lleida posa a disposició de les empreses lleidatanes ajuts per valor de 600.000 euros per potenciar la innovació, la internacionalització, la implantació de noves tecnologies, la dinamització comercial i turística i de suport a joves i emprenedors. I abans de parlar d'esports, dues coses més. A comarques direm que 5 pobles més instal·len càmeres a l'entrada i serà un 8 a Lleida. Registraran matrícules de vehicles que arriben i se'n van per consultar-les en cas de robatori. Els que ja les tenen creuen que són eficaces per dissuadir als lladres. Els ajuntaments de Granadella, Alpicat, Tiurana, Soses i Alcarràs s'afegeixen a aquesta iniciativa que ja està en marxa en aquests darrers anys a la Portella, Bovera i a Ivars de Noguera. I el Palau de Congressos, la Llotja de Lleida, estrena nou web i renova la seva imatge corporativa. L'equipament augmenta un 26% als assistents respecte l'any anterior. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem parlant d'handbol. Demà, Agramunt acollirà la Supercopa de Catalunya entre Barça i Granollers, culminació dels actes de la ciutat Handbol i Cat, que per cert el pavelló registrarà un ple històric. No en va, és una final de luxe a Agramunt, entre el Barça i el Granollers. I a poc més de 50 quilòmetres de la ciutat de Lleida, l'Osca fa història en futbol i puja a primera divisió. Va vèncer ahir 0-2 al Lugo i a falta de dues jornades és nou equip de primera divisió per la temporada vinent.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Si piensas que solo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Del desierto a la piscina del barco y de la piscina al rascacielos. Del rascacielos a una siesta encubierta y de la siesta al zoco. En Pullmantur somos de disfrutarlo todo. Reserva ahora 8 días en el crucero Dubai y Leyendas de Arabia por solo 939 euros con avión y todo incluido. Entra en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Las familias de verdad saben que cuando se desborda la bañera, en décimas de segundo, el vecino de abajo llama al timbre. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Javier apuesta por la deportividad y el juego limpio en el fútbol. Lo hace desde su posición de árbitro en Murcia y dando una charla a los jugadores antes de cada partido.
Y se ha hecho viral un vídeo en el que da una charla a los jugadores alevines de entre 10 y 12 años, los críos, antes de un partido.
Para eso estamos, para creer en el modelo que se transmite, luchar por él.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Prepárate para el calor de este verano. La Razón te regala el climatizador de frío portátil. Enfría de forma natural sin necesidad de instalación. Ecológico, de bajo consumo, silencioso y fácil de usar. Refresca y limpia el ambiente a la vez. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs camí cap a dos quarts de dues i com sempre fem els dimarts a la Nacional 240, connectem amb la Leida Martí, que ens parla de tendències, de moda i ja, com vam dir, de comunions, batejos, bodes, que hi ha hagut bodes interessants. A Leida, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Avui, tal com vam comentar la setmana passada, parlarem de lo que són els looks de boda i sobretot centrant-nos en lo que ha sigut la boda de l'any, com si diguéssim, no? Aquest any una de les bodes més esperades ha sigut entre el príncep Harry i la Meghan Markle, que, com sabem, es van casar el passat dissabte al migdia i va ser una gran expectativa televisiva pel món londinense, com acostuma a passar en totes les coses que fa la casa real d'Inglaterra. Bueno, el que destacarem d'aquesta boda ha sigut sobretot el que han sigut les línies de la nòvia, que bueno, la Meghan, la nova duquesa de Sussex, ha triat un look molt clàssic pel meu gust, però amb unes línies molt sòbries, molt rectes, de Givenchy i alta costura, on el model va estar fet per la seva creadora de vestits de la mateixa marca, i on ella sempre ha intentat reivindicar el que és el seu lema, com bé s'ha dit, que és feminista i creu en el poder de les dones. A més, no només ens ha presentat aquest vestit, sinó que també quan va anar a la segona part, a el que és el sopar, ens trobem amb un vestit de l'Stella McCartney, també igual, línies molt clàssiques, amb un engafat aquí al coll, i ella, doncs, bueno, ella en general el maquillatge s'ha parlat fins i tot que no anava ni maquillada, una cosa poc comú en aquests estils i en aquestes presentacions de la Casa Real, i ha portat un look molt natural, amb un monyo agafadet a baix i una diadema de brillants espectacular, que era de l'àvia de la reina Isabel II, en la qual ha rescatat de lo que és el joier reial. Quina sort que ha tingut, o sigui, la coroneta, la tiara que porta és espectacular. A més, així també com a destacar, ens trobem que a la segona part, anant cap al banquet, un dels regals de boda més bonics que crec que li podia fer el seu home, en aquest cas ja, des de dissabte, és un anell d'aigua marina de la seva mare, de la Lady Di. Gran significat, no només per lo que és dintre la família, sinó també per la resta d'anglesos, que bueno, era la princesa del poble, era molt estimada i sempre va trencar molt les regles generals de lo que era el protocol de la Casa Real. Per tant, trobo que ha sigut un punt molt fort, molt bonic, i que ella a més està marcant directament el que és una imatge a seguir, molt noble, però també molt propera a el que és la societat londinense, molt propera a la gent, i una princesa, bueno, una princesa, una duquesa en aquest cas, que es preocupa per la gent. Bueno, també destacant que van vindre d'invitats molts representants en les ONGs que ells treballen, que van estar invitats a la boda, a part de totes les celebrities, que al final semblava més una boda de Hollywood, com es parlava, que no pas una boda real en segons quins aspectes, perquè hi van haver bastantes ausències de les cases reals europees. I després també el fet de que una altra cosa destacada d'aquesta boda va ser el fet de que ella va entrar amb molta força sola dintre de lo que era l'església, una cosa bastant inèdita, perquè generalment vas acompanyada amb el pare. Ella, en el seu cas, no va ser així, per una sèrie de problemes de salut que tenia el seu pare, segons un comunicat oficial que es va donar, i va decidir arribar amb el cotxe amb la seva mare, que anava també espectacular. Fins i tot he trobat curiosament un article d'una revista que parlava com anar amb una boda amb rastes, perquè la seva mare porta rastes, i després es va veure el look també de la seva mare, que anava amb un verd molt suau, molt guapa també, molt bonic, anava molt de conjunt amb el que és fins i tot el seu ram, que el va acollir el propi Harry el dia abans de la boda. I a l'hora d'entrar dintre de l'església va pujar les escalinates ella sola, i allà a l'entrada es va trobar amb tot el que seuren els nens reals, que dic jo, moníssims. Vull dir, destaquem també que anaven tots vestits de Givenchy, alta costura, li van fer els vestits a mida als nens. La princesa Charlotte estava moníssima, molt graciosa, i van fer l'entrada tots junts, on es va poder veure, on dintre de l'entrada, també va destacar que el príncep va acompanyar a la futura duquesa fins a l'altar, on Harry, quan la va veure, no sé si vau seguir la boda, jo la vaig seguir, vau poder veure que ella estava completament ensimismat amb la bellesa i amb lo guapa que anava ella. Va ser una boda molt bonica, molt emotiva, amb molta multiculturalitat. Vam veure un cor de gospel, va tocar també amb el violoncel un nou talent que era el preferit del príncep Harry. I després bueno, va ser bàsicament una boda molt bonica. No sé què en penses tu, Ricard, però jo em vaig quedar ensimismada en tots aquells moments. Després també, bueno, destacar també una miqueta el que era els looks de les invitades. Una de les més comentades va ser, per exemple, la Mal Clooney, que va vindre la parella Clooney. Bueno, ella, com sempre, espectacular, superguapa, amb un vestit de color, amb un vestit tipus dos peces, curt, de color mostassa, i una pamela espectacular. Bueno, jo trobo que aquesta dona té una elegància innata. I després també una de les altres parelles més comentades va ser la família Beckham, on ell anava espectacular i ella portava un disseny propi de la seva col·lecció. Bueno, va ser tot molt correcte, fins i tot també va vindre una de les altres comentades invitades, va ser una de les germanies Williams, que portava bambes. Vull dir, és una cosa que jo em vaig quedar quan ho vaig veure gelada. Dic, jolín, dic, bueno, va plasmar la seva identitat amb el seu calçat, i realment va ser una aposta diferent, però a la vegada molt divertida, i que va saber entonar moltíssim les noves tendències que hem estat comentant durant molt de temps, fins i tot en una boda. I bueno, després també curiositats de la boda va ser que el príncep va invitar a dos de les seves exnòvies, que després se queda, bueno, se queda molt enrere, no, allò de dir, bueno, sempre es pot tindre amistat amb una ex, no? I més invitant-la a la boda amb la teva futura. Però bueno, el treball trobar també molt correcte, vull dir, si al final tens una bona amistat amb ella, sempre és una bona cosa de fer. I bueno, bàsicament les coses que ara s'estan comentant, allò que sempre hi ha al post-boda, no? Tenim el pre-boda, que va ser tot un muntatge, i ara tenim també el post-boda, que els 600 invitats que van poder anar a la boda van poder gaudir d'un dia inoblidable acompanyant a la parella. I bueno, ara si s'està comentant també, i a través de diverses plataformes d'internet podeu trobar, que fins i tot estan subestant el que són els obsequis que van donar els ducs dintre del banquet. Vull dir, jo quan ho vaig veure ahir, que va sortir fins i tot per les notícies, me vaig quedar una mica gelada, dir, jolín, dic, t'inviten en una de les bodes més importants i vai tu, no s'ha tocat res més que subhastar aquest tipus de peces. Espero que els beneficis se'n vagin a obres benèfiques, ni que sigui, perquè clar, fer una cosa d'aquestes queda una miqueta raro, no? La veritat, no sé vosaltres què en penseu, però jo trobo que queda una miqueta raro. I bueno, si us heu fixat els looks de les invitades mostren molt bé les tendències d'aquesta temporada, també entre colors, les sabates, molta sabata de saló, que aquesta temporada es porten molt, fins i tot destalonades, que és una tendència que hem vist bastant. I després també el fet de que a vegades amb el tema dels tocats i les pameles som una miqueta reticents, perquè potser no estem acostumats, sobretot per aquí a Catalunya, no? Però la resta d'Espanya és un tipus de complement que la boda es porta molt. Ens pot transformar el nostre look, vull dir, completament. Podem aprofitar un mateix vestit a través d'un tocat o una altra peça al cap en tema de coronetes o això, pameles o tocats, que ens pot donar un altre aire completament diferent a lo que és el nostre look d'invitada. Sobretot, una altra cosa més a destacar és el tema del maquillatge. O sigui, supernatural. Cada vegada tenim una tendència més a lo que és la pell nut i que sembli que no portem maquillatge. I el que vaig trobar que em va encantar en tota la boda, o sigui, tant a les invitades com a la nòvia, com a la resta de la casa real, va ser la senzillesa. La senzillesa en les joies, la senzillesa en els vestits, i bueno, realment me va encantar. Va ser una cosa super romàntica i super bonica. Bueno, encantada avui de fer aquest programa així una miqueta més express, i bueno, us desitjo una bona setmana a tots i ens veiem la setmana que ve, d'acord? Un petó, adéu.
Gràcies a l'Aida, avui hem fet com un podcast de la moda i la tendència.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. La bombona para cocinar durante tu fin de semana o un punto de autogás o de recarga eléctrica. Eso es energía. El vendedor que sonríe, el pan recién hecho, el aroma del mejor café ristretto o la seguridad de tener todas las energías a tu alcance. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado por la noche, Cine Sin Cortes en 13.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sapa que en tenim ja 2:30 per sobre de 2:15. Dimarts 22 de maig del 2018. Seguim transitant a 22 graus a la ciutat de Lleida i cap a les 2. Ens hi acostarem, com sempre, amb la nostra tertúlia dels polítics, aquella que jo sempre et dic que parlem de tot, fins i tot algun dia acabem parlant de política. Ben acompanyats, avui està amb nosaltres la Carme Culleret, del PDeCAT Unió. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També amb nosaltres la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Daniel Rubio, de Ciutadans. Daniel, bon dia.
Molt bon dia.
El Guillermo Rivera, del PSC. Guillermo, bon dia.
Bon dia i bona plec.
I la Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
És veritat, ahir es va presentar la 39a edició de la pleca. Algú va estar la primera, segona o tercera de les primeres, o a baix al riu, per entendre'ns?
Jo vaig estar, però no com a penyista, sinó com a passejant, com a ciutadana de Lleida, que, bueno, pues que m'agradava anar i mirar.
Jo vaig estar en una de les tres primeres, no me'n recordo qual, i sí, estava molt bé. Ha anat a millor tota aquesta...
Home, a nivell de confort i de tot això entenc que sí, perquè ara hi ha serveis, que llavors no n'hi havia baix del riu,
clar.
Serveis de llum, serveis d'aigua, sí. I de desaigües, etc. Però no sé si l'esperit aquell del principi ara és diferent.
Bueno, quan se massifiquen les coses, pues, claro. Pode canviar, però jo crec que l'esperit, jo crec que sí, que aún quede, suposo, suposo. Uh-huh.
Ningú sou de cap colla, m'heu dit?
No.
Penya.
No.
Però, bueno, colles.
Jo, aquest any és que...
Aquest any una... sí. Heu fet una al PP?
Sí,
heu fet una colla al PP?
Sí. Ah. Una de les... Sabeu que s'ha ampliat el...
Sí, han entrat tres de noves.
S'ha ampliat amb tres, bueno, pues...
O sigui, us tenien en llista d'espera?
Estàvem en llista d'espera, efectivament.
Sí, la Gemma m'ha dit que està a la vostra
colla.
I
a mi si em convideu... Escolta, Gemma, saps que és... Saps? Perfectament, que ets benvinguda.
No es parla de política, eh?
No.
No.
Per això he dit que a mi si normalment... em conviden mai a passejar, també els aniré a veure.
Claro que sí.
I crec que, ara no me'n recordo ben bé, però posen limitacions a les visites dels polítics en campanya, recordo. Han posat alguna limitació?
Però
no
estan en campanya.
No. Parlo de que, com que el moderador parla d'evitar política i aplec, jo recordo que hi ha hagut alguna norma de limitar o pactar una mica les visites dels polítics.
Perquè algun any ha caigut amb el dia de reflexió, per entendre'ns, fins i tot, i el dia de votació, el diumenge.
Bueno, clar, sempre coincideix amb campanya electoral, perquè totes les campanyes electorals municipals
són
al maig.
Són a finals de maig.
Són al maig, l'aplec sempre és al maig, per tant, sempre... Jo soc de la colla El Puntazo, soc soci fundador, va començar sent una colla...
Any?
Sí.
Amb nens o sense?
Aquest any amb sí. Sense.
És a dir, canvia la pleca amb nens o sense, si no?
Bueno, no, ara ja no. Ara sí, ja no. Quan tenen 5 anys, sí, però ara que tenen ja 10, pues ja pots desconnectar
una mica. I que ja han fet la comunió.
I han fet la comunió.
Perquè l'altre dia me vaig trobar.
Sí, ja han fet la comunió. Però és una colla que va començar sent exalumnes de Maristes i ara ja no, ara és una colla de...
Bueno, hi ha colles molt grans ja, eh?
Sí. Sí, sí.
Molt grans, que comencen amb una naturalesa i acaben, doncs, bueno, canviant. Escolta, Déu-n'hi-do, no plou mai a gust de tothom, eh? Aiguat ahir tarda vespre, potser la zona de Balaguer és la que més ha sortit per les imatges, bàsicament, la zona del casc antic es va veure molt afectada per unes obres que estaven en marxa, justament perquè no passés això, però clar, com que les obres no estaven acabades, doncs el que van fer encara va ser dificultar, eh? L'aigua caient per sobre de la banqueta, la plaça del Mercadal, etc. I a més, aigua molt bruta barrejada amb fang que provenia de la zona de la part alta del poble on s'està acabant la variant per anar directament cap a la carretera que va cap a les Avellanes i Àger. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, bé, la pluja sempre és bona. Sempre que no faci destrosses, sí. La pluja sempre és bona. El problema és que a vegades pues, té aquestes qüestions catastròfiques. Però bueno, ploure no està mai de més que plogui, suposo.
A veure, la pluja és bona, no quan hi ha tormentes, no quan cau pedregada. La pluja, quan és bona, diuen, no, pel sembrat i per les terres... és quan és pluja fina i seguida, no?
Sí, clar, no? Aquesta és la ideal.
Claro, aquesta és la ideal, que va calant, a la terra, no? I que aquesta pluja és bona, no? Les altres pluges, pues, hi hauria molt que discutir, no? Sí. Perquè moltes vegades el que fan és perjudicar...
Malmetre.
Perjudicar sí. I malmetre, no? I, bueno, i tots recordem la riuada sí, de l'any...
Del 82.
De l'any 82.
Jo ho sé pel Naranjito, Gemma. Sí.
Que en aquest país últimament no sap ploure, no?
No.
Ja ens hi comencem a estar acostumats, però no ens hi hauríem d'acostumar. O sigui, al final, al darrere, hi ha el que ens han avisat eternament del canvi climàtic, el que meteoròlegs i geògrafs i climatòlegs ens expliquen, i clar, el canvi climàtic ens arriba a nosaltres, allò que veiem tan llunyà ens està arribant, i això afecta doncs, a les produccions i afecta a la vida, i hem de començar a posar una mica de fil a l'agulla tots plegats, perquè...
Però jo amb aquest tema que dius, Gemma, soc lleugerament pessimista i t'explico per què. Perquè veig que la gent ho ha incorporat al seu dia a dia.
Aquest és el problema, que ho quan, hem fet quotidià...
Quan Al Gore va sortir dient lo del canvi climàtic, ja fa molts anys d'això,
sí, sí.
No hi ha canvis substancials al món.
Sí. Sí, sí,
sí que n'hi van havent, però...
Sí que n'hi ha, de canvis substancials. La sequera creix enormement...
No, dels governs.
Ah, no, és evident.
No n'hi ha de canvis.
No, 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 no s'ho volen creure, no és que no s'ho volin creure, perquè ho saben perfectament. El problema és que no es volen afrontar a un model econòmic que és el que en realitat està dictant les polítiques mundials. I per tant tenim el problema que tenim.
Escolta, mira, bon tema. Us anava a treure un altre tema, però us ho dic, perquè jo això, de molts anys enrere, una època que vaig estar subscrit a Greenpeace, hi ha una frase que em va quedar marcada i era: pensa globalment però actua localment. Perquè a vegades volem arreglar el món des de casa i no, hem d'arreglar
el que
trepitgem.
El que tenim al nostre abast.
Des de l'Ajuntament de Lleida, tenint en compte el tema de la sostenibilitat, ecologia, etc., que és un molt, molt, molt ampli, s'està fent coses, se'n podria fer més?
Jo crec que s'està fent el que es pot. Jo sóc de Greenpeace. Has parlat que estava subscrit, sí. Jo soc de Greenpeace des de fa quasi bé 30 anys.
Però aquesta frase és certa, oi? Pensa globalment, sí. I actua localment.
Sí, però és que actuant localment només no se pot fer res. El canvi climàtic és un fet ja aquí, en el món, i o se fan polítiques a nivell mundial o a grans regions, a nivell local es pot fer poca cosa, es poden fer coses, però que tinguin un valor per lo que és el medi ambient és molt difícil que a nivell local funcionin.
Jo no estic gens d'acord, eh?
Home, jo el que veig és que
de la mateixa... Girem cap aquí i jo després sigui, ja no demanem la paraula.
Jo sí que
l'atorgo
una problemàtica. Jo crec que estem subestimant un problema com el del canvi climàtic, no? I a part, a mi, la meva experiència vital, el pitjor que he viscut, per sort, perquè he tingut molta sort en aquesta vida, no he viscut gaires tragèdies, però la crisi que vam patir de l'any 2008 era una crisi que ja se deia que vindria, però bueno, però la gent, és igual, això no ens passarà mai, no? Mira, és que, oiga, no sé, hi ha uns senyors que estan dient, aunque el Fondo Monetario Internacional diga que hay un crecimiento sostenido, hi ha gent que està dient que ve hasta que cataclac, bueno, desnonaments, vull dir, amb el canvi climàtic jo crec que està passant algo semblant. El canvi climàtic, hi ha gent que està dient, oye, que això va en serio, o sigui, que no és cap conya, que estem amb les emissions de diòxid de les indústries, amb aquestes quotes que ningú compleix d'emissió, això tindrà unes conseqüències i ja les està tenint perquè el tiempo se ha vuelto loco, i s'ha vuelto loco, segons diuen els tècnics, precisament per el tema del canvi climàtic, no? Tornant a lo de Balaguer, no? Pues bueno, pues tant en quant te cau una d'aquestes que ningú està preparat i ningú té previst. No,
la darrera va ser el 2016, que sí. Ja va passar més o menys el mateix, fa dos anys.
I en matèria local, en matèria municipal, home, és cert que un ajuntament, per gran que sigui, poques coses pot fer, protocols internacionals de medi ambient, que són els que realment afecten al canvi climàtic, no? Els acords dels estats, protocols de Kyoto, etcètera. Sí. Ara sí que un ajuntament, jo crec que des del punt de vista de la consciència d'apostar per les energies renovables, d'apostar pels vehicles elèctrics, no? L'Ajuntament de Lleida, ja sé que sempre se pot fer més, sempre, però bueno, hi ha dos subministraments de subministre elèctric per a vehicles elèctrics, perquè és un canvi que ve per quedar-se. Vull dir, d'aquí 10 anys, el que coincideix amb tothom és que s'acabe la benzina, s'acabe.
Ens va arribar al WhatsApp, que recordo el 664-526-80, fa molts dimarts, i ho trec ara, una pregunta que em van dir, a veure si saben si l'Ajuntament compra tota la seva electricitat a empreses que siguin de fonts renovables.
No.
Però això es podria fer.
Sí.
Sí, això seria una mesura possible, no? Però bueno, aquesta és una...
És una pregunta
aquest
que va arribar.
Aquest seria un tema pendent, segur que n'hi ha molts més, però sí que dintre de les seves competències en urbanisme, en cultura, en educació, doncs poc li queda més a una entitat local, sigui Lleida, sigui Vic, sigui Gemenell, sigui Móstoles, que conscienciar la seva ciutadania a través d'exemplificació, de polítiques de promoció de l'eficiència energètica, d'ajudes a la rehabilitació d'edificis, de tema del carril bici molt important, etcètera, no? Perquè ara estem parlant de què pot fer un ajuntament que tingui incidència en el canvi climàtic, eh? Hem començat parlant d'això. Què pot fer un ajuntament que tingui incidència en el canvi climàtic? Jo crec que no redueix, o és algo tan important com aquestes mesures que diem.
Bueno, tenint en compte que des de que es va començar a contaminar tampoc va canviar el clima, evidentment. Exacte. Si ara ho arregléssim tot, tampoc ho notaríem de seguida, però no vol dir que no s'hagi de fer. Gemma.
Jo sí que crec en allò de que els petits canvis són poderosos, no canviarem el clima, però no canviarem nosaltres sols la llei del clima, però sí que podem ser ciutat exemple de moltes coses que ara no som. I llavors, Hi ha polítiques que evidentment influeixen en la qualitat no només de l'aire sinó de la vida de les persones i que ajuden a una altra forma, diguem, de viure més sostenible, i començant, doncs, l'Ajuntament podria perfectament contractar tots els edificis públics municipals que té a empreses que treuen energies renovables. A nivell estatal no cal ni parlar de la llei del sòl, o sigui, només falta que es cobri doncs per el fet de tenir energia solar. Si no hi hagués aquest impost, jo crec que es podria facilitar molt més des dels propis ajuntaments, doncs, com deia ara el Guillermo, que hi hagi molts més edificis sostenibles. S'ha de promocionar, per exemple, modificar el cabal del riu i arribar a tenir un riu digne, no només per Lleida, sinó per tota la sostenibilitat fluvial que hi ha des del Pirineu fins a l'Ebre. Deixar, doncs, fer, impulsar, per exemple, una horta i una agronomia molt més sostenible, que ara la tenim envoltant la ciutat, i això sí que són petites mesures o grans mesures que es poden emprendre a nivell municipal. Per tant, es fan coses, algunes, però se'n podria fer moltíssimes més.
Deixeu-me que afegeixi una altra dada, és que la contaminació atmosfèrica de la ciutat de Lleida en molts dies de l'any és la segona més contaminada de tot Espanya. Només darrere de Madrid i per sobre de Barcelona, la de Lleida. Per raons, com un dia m'ho van explicar, que estem en una zona, etc, etc. Però és la segona més contaminada de tot Espanya a uns quants dies de l'any. I quan no ho és, doncs és de les 10 més contaminades de tot Espanya. A Lleida, que estem al mig de la natura i tot plegat.
Sí, però bueno, tenim sobretot la situació geogràfica, perquè indústries no tenim aquí.
No, és un problema de...
L'agroindústria és contaminant.
El nostre meteoròleg m'ho va explicar, però vaja, que si no es generés contaminació potser tampoc n'hi hauria tanta.
No, per suposat.
Clar. Carme.
Los pedos de las vacas eren el canvi climàtic. Els pets de les vaques és un tema preocupant.
No, és un problema greu.
És un comentari una mica jocós, però...
No. Vaques n'hi ha... Està xifrat a nivell mundial el tant per cent que aporten de diòxid. Carme Culleré.
Bé, sobre això de la contaminació i de la sostenibilitat dels municipis, bueno, dels ajuntaments, el que poden fer, una mica amb el que diu el Guillermo, que va haver un temps que sí que semblava que tot era parlar de que vindrà, es va fer els protocols de Kyoto pel tema d'emissions atmosfèriques, etc, totes les indústries ho havien de complir, bueno, ara també és evident, però ara sembla que hi ha és un temps que la cosa s'ha mig normalitzat, o almenys jo no veig que hi hagi tantes polítiques de sostenibilitat. Sí que és cert és que la fauna, la flora, etcètera, està canviant. Vull dir, jo abans recordo als pobles veure moltes papallones i veure poquetes de llum.
Orenetes.
I orenetes, i ara dius, bueno, és que quasi més difícil de veure-les. Les veus, però molt puntualment.
Ara hi ha cigonyes, només.
Sí.
Les cigonyes no marxen, veus?
No marxen. Però
abans marxaven, quan jo era petit, crec, no?
Sí, emigraven i tornaven, sí, però és que ara ja s'han establert aquí. El tema de, bueno, el que dalt del riu que di la Gemma, que s'hauria de controlar, jo em sembla que això és un tema de la Xepa, perquè sí que això ha sortit, és a dir, que si es pogués controlar el cap del del riu del riu Sucre,
l'aixeta la té la gent.
Clar, llavors no passaria moltes de les coses que ens trobem a l'estiu, pues de mosquits, de bueno, tot això, aquestes algues que es queden allí entollades i que bueno, pues no ajuden a la renovació de lo que és l'aigua i bueno, tot això, i la fauna i la flora del cap del riu. Crec que en edificis sí que hi ha normativa de que a partir dels edificis ja han de contemplar una sèrie de elements constructius que ajudin a la comptabilitat, a la sostenibilitat, perdoneu. Pues plaques solars, etc. un lapsus, Guillermo. I bueno, sí que és evident que canvia el clima, perquè els glaciars també van desapareixent. Vull dir, això és una de les coses que denota. El que passa és que els nantes els tenim molt a lluny i a vegades no hi pensem. Només hi pensem quan passa catàstrofes així una mica naturals que llavors ens fan recapacitar.
Dolors López, i després ja em demaneu per al·lusions.
No, a veure, està clar que...
Però Dolors, hi ha un altre tema que es vull... Bueno, sí. Un altre tema, un altre apunt que es vull ficar sobre la taula, i és quan es fa el programa polític per presentar-se en unes eleccions, oi, la proposta, els temes no s'ordenen per ordre d'importància o sí? És a dir, o es posen. És a dir, em dóna la sensació que
Dic, que em dóna la sensació, ambient... i per això esteu aquí per desmentir-ho, sí. La sostenibilitat i el medi ambient no és un tema que encara ara, en ple segle XXI, estigui dins del primer grup d'importància dins de les polítiques d'un partit.
Depèn del partit. Depèn del partit. Si és un partit marcadament ecologista,
parlo de Lleida. Parlo de Lleida, avui.
Jo crec que el tema del canvi climàtic, el tema del medi ambient, la manca cada vegada de recursos naturals, cada vegada els recursos naturals, com a conseqüència de tot això, doncs són més petits, no? I per tant això sí que comença a ser preocupant. Jo no sé si totes aquestes qüestions medioambientals són o no la principal preocupació, perquè bueno,
jo crec que
n'hi ha moltes, no? N'hi ha moltes.
És una més.
Però el que sí que està clar és que és una realitat que ens hem de preocupar pel medi ambient, perquè cada vegada podem veure com aquests recursos naturals s'estan perdent, no? I que al final hi ha unes previsions i que dintre d'uns anys pues això ja comença a ser preocupant ara, no? Jo crec que estem en un període de transició. A mi el que em preocupa és si realment les mesures que s'estan ficant, no? Tant a nivell mundial, a nivell internacional, a nivell europeu, hi ha unes directives que tots els països tenen que complir, no? I evidentment a nivell local també es poden fer coses, algunes s'estan fent, però jo crec que es poden fer més. A mi el que em preocupa és si realment les mesures que s'estan prenent per pal·liar aquest canvi climàtic, si d'alguna manera són suficients, però sobretot si el ritme d'aquestes mesures és suficient pel ritme de la
societat,
de lo que realment s'està avançant en la disminució d'aquests recursos que necessitem per viure. És que el problema és que no estem parlant de diners, estem parlant de necessitats vitals,
aquí...
I per tant, jo crec que sí, que des d'un ajuntament algunes coses es poden fer.
Jo crec que hi ha un punt d'inflexió aquí que és Donald Trump, des de que Donald Trump és president de la primera potència mundial i ha explicat sense embuts que per amb ell tot el tema del medi ambient és un tema secundari quan no irrellevant, i de fet no recordo exactament quins són els tractats internacionals dels quals s'ha desdit, no ho recordo, però sí que hi ha hagut
uns quants.
Sí, hi ha diversos, no?
Dels
que tenen un cert compromís del seu estat pel medi ambient. Jo crec que aquest és un punt d'inflexió i crec que la Unió Europea aquí ha d'agafar una mica la iniciativa, no? Perquè si no agafa la iniciativa de la Unió Europea per la lluita contra el canvi climàtic al món, jo no veig a Xina ni als Estats Units, no els percebo com els estats vinculats.
Bueno, la Unió Europea segurament som els més conscienciats, sí, en aquest sentit.
Per això.
No?
Dani i Gemma.
Els països nòrdics, al 100%.
Sí, no, vull dir sí, que el gran problema avui a nivell mundial és Estats Units, especialment amb l'era Trump. Rússia tampoc està molt per la labor. Rússia, el que hi ha per dins de Rússia és terrible a nivell mediambiental, i sí que la Unió Europea hauria de liderar una mica aquesta temàtica. Però mentre estigui gent com el Trump amb tant poder, el problema seguirà i greu.
Gemma.
Jo volia dir primer que el Donald Trump és un ésser nefast, ell com a persona, però com a president és molt pitjor, però ell diu el que els altres fan, o sigui, en realitat es poden aprovar 1.000 tractats que s'han aprovat, cimeres, hores, rius de tinta explicant aquestes cimeres, i després els estats incompleixen reiteradament. Quan hi havia l'Obama es va tornar a modificar els tractats per pressió dels propis Estats Units, i les grans multinacionals, sobretot les que tenen vincles amb el petroli, fan que no es modifiqui ni un centímetre la pràctica per evitar el canvi climàtic. Això per una banda. Sobre la pregunta dels partits, doncs dic, per exemple, nosaltres treballem tots els temes que portem en diferents grups de treball, i tots tenen tres eixos que són indestriables, que és igualtat de gènere, sostenibilitat i justícia social. Per tant, per nosaltres el filtre d'aquests tres eixos hi és en totes les propostes que nosaltres fem. I m'he oblidat abans, més un moment, quan m'heu dit lo de la xet, de l'aixeta, tant la Carme com
bueno,
el Guillermo...
Bueno, jo t'he dit lo que han dit a la Comissió d'Urbanisme,
no,
no,
és veritat. No, és veritat, la xet de l'aixeta. Però les polítiques que es fan d'un model inexistent d'agricultura a Catalunya, inexistent perquè no hi ha model, per afavorir les grans empreses i agroindústries a través de trasbassaments, de preses, etc., mentre es prohibeix que hi pugui haver realment una energia renovable com la solar, tot això va en detriment del medi ambient i en la destrucció dels cabals dels rius, de la pròpia natura i de la qualitat de vida de la gent. Per tant, no tot ho fa el tram. No tot és els acords del tram,
Però ara que deies aquests tres eixos, permeteu-me que faci un parèntesi, no sé si esteu satisfetes o no de la paritat proposada al nou, els consellers del govern de la Generalitat.
Mira, a mi realment del nomenament d'aquest nou govern,
ja sé
no,
que és,
no és
tema,
un govern paritari, això és evident.
No,
és evident.
Però
a mi em preocupa més una altra qüestió.
Em consta que Forcadell li va dir a Quim Torra, sí, directament, que no li sembla bé i Quim...
I té tota la raó, no?
A mi m'omple
de
vergonya...
Però si algo em preocupa d'aquest govern, que em preocupa que no tingui en compte pues, a les dones, no? Però em preocupa encara més que hagi estat capaç, no?, de nomenar consellers
a persones
que estan... És que no hi ha govern encara. Però, bueno, la intencionalitat és de que ho siguin persones que estan, que no poden governar.
Perquè no
poden exercir de
consellers.
Perquè és obvi, perquè estan a la presó...
No estan inhabilitades i no estan jutjades.
No
poden. A veure, hi ha una cosa a la vida, que es diu sentit comú.
Hi ha una cosa que es diu justícia,
que es diu
també.
I unes lleis que s'han de complir, que altres incompliu.
Evidentment. No, ara, per favor, Carme, no parlem d'incomplir lleis.
No,
hi ha una cosa que es diu sentit comú, que es diu obvietat. I jo crec que aquí podrem coincidir tots, que una persona que tingui que exercir un govern, no?, que tingui que portar a una determinada feina, com és la de conseller, que crec que és prou important, i que té prou de responsabilitat, i que els catalans ens mereixem un govern que pugui governar i que pugui exercir. I ja està bé de confrontació, ja està bé de fer ruqueries, no? Fiquem-nos mans a l'obra, fiquem-nos a governar, que això és el que vol la gent, i ja no estan per aquests temes.
És que, Guillermo, que no sé si és d'aquest tema. A veure, ara us he fet la cosa de ficar aquest tema aquí al mig quan falten 3 minuts.
Jo crec que el president s'ha equivocat no fent un govern més paritari. Jo crec que s'ha equivocat.
10 i 3.
Sí, sobretot no costa veure... És que, a més, hi té gent, hi ha dones molt bones a l'àmbit del sobiranisme, que ho crec jo, però, bueno, no entrarem en aquesta polèmica perquè no és ni república, ni és feminista, ni és república, ni és independent. Ara crec que això que ha fet el president, vull que mantengueu bé, com a estratègia de provocació està molt bé, està ben feta. Per tant, entenc que a Puigdemont i la gent que pensa com ell li agrada, perquè és una molt bona estratègia de provocació per continuar com estem. Ara bé, per fer un govern efectiu que ens ajudi a sortir de la xucada, tot i que sigui independentista, no hi entro en això, per fer un govern efectiu no està ben fet. Si volia fer un govern efectiu, aquesta no era l'estratègia. Ara, si l'estratègia és confrontació, roda de hàmster i continuar com estem, ho ha fet bé. Ha dit que anomenar gent que està a la presó i gent que està...
Vosaltres que esteu més al dia, hi ha un límit d'això, no? Hi ha un límit en el que s'haurà de dir si poden o no poden exercir.
No sé com està, ara s'ho està mirant.
És a dir,
el
BOE no està signat, però s'ha publicat ja sense noms.
El govern espanyol està incomplint la llei.
Sí.
Llavors, és el govern espanyol el que ha de decidir si vol incomplir la llei.
Sí, però té un marge. No, vull dir, sembla que no sé,
bueno,
si, ara no sé si
és
una
marge,
setmana o
dos.
Jo crec que
s'equivoquen bloquejant la publicació, perquè en teoria, escolta, la publicació publica el que s'ha dit allà. La publicació el que fa és publicar el que ha dit el Parlament. El Parlament ha donat altres noms. A partir d'aquí, si volen impugnar el que diu la publicació, tenen altres vies.
Que crec que el president Torra pot ordenar que es publiqui
els presos polítics.
I després recorre aquesta publicació.
Els presos polítics tenen els seus drets polítics intocats, no? O sigui, el govern del PP, el que està, juntament amb Ciudadanos i PSOE, el que està dient és: nosaltres vulnerem la llei i a Catalunya governarà qui ens dona la gana. Què és el meu govern? Doncs mireu, a mi un govern que no té dones no em representa, i ho diré aquí i on sigui, no? No crec que sigui el govern que ens mereixem. Ara, que la majoria dels catalans van votar i va ser l'opció que va guanyar, doncs al govern del PP li agradarà o no li agradarà, però ho han triat els catalans i llavors doncs, no poden no permetre que els consellers siguin consellers i que es publiqui el DOC. Ara ells fan màniga ampla, tenen això de la divisió dels poders, se la passen per un altre lloc, doncs aquest és el greu problema. No sé.
Minut i mig, i arribem a les dues. Dani?
Bueno, aquí s'està fent un govern no per governar, sinó per enfrontar la gent.
Tu, Dani, vas votar el president Torra, no?
Sobretot. Per enfrontar la gent, vull dir, no és per governar. Llavors passarà el que hagi de passar. Res bo, res bo.
Molt bé, doncs el tema de la sostenibilitat, mira, és un tema que ha sortit avui sense voler, però és un tema que jo crec que n'hauríem d'anar parlant de manera més o menys regular, i reitero, des d'un ajuntament com el de Lleida crec que es podria treballar força més. Per cert, el nou carril bici de la Rambla d'Aragó ha
quedat bé,
no?
Ha quedat bé.
Ara ha quedat bé.
És que el que el havia carril, abans...
sí, però ha quedat bé. Hem de reconèixer que ha quedat un...
Correcte,
jo soc usuari,
però per què no es va, fer de bones a primeres?
Allò sembla l'autovia de Manhattan. Vale. Allò és...
Em sembla una obra
clàssica. Ostres,
ha quedat molt bé. No, ho dic si...
Ha quedat bé, però molt optimista.
Sí, ha quedat molt bé.
Ha quedat molt bé. Aquest estiu es farà a la part de l'Avinguda Catalunya.
Agafarem la bicicleta i passarem per veure què tal.
Ja veureu que ha quedat molt bé. Llavors opinarem. Carme Culleredo, Dolors López, vale. Daniel Rubio, Guillermo Herrera, bon Gemma Casal, gràcies,
bon dia.
Bona setmana.
Bon dia.
És molt...
Nosaltres ja anem directes cap a les dues. Demà hi tornem puntuals, com sempre, 12:20. Herrera en Cope Lleida amb Ricard Álvarez. Ha estat un plaer, com sempre. Acaba de passar un bon dimarts. Fins llavors, salut. Adéu.